...del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Radio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel. L'espai omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Radio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Ja ha començat el compte enrere per conèixer les millors granges de porcí de l'estat espanyol d'enguany. El jurat dels prestigiosos Premis Port d'Or, coneguts popularment com els Oscars del porcí, s'ha reunit i ja ha seleccionat els 120 nominats i els 45 premis a repartir per cada categoria i cada criteri. Per aquesta edició, en què la gala de lliurament de guardons torna a Catalunya, en concret a Vic, després de fer-se l'any passat a Múrcia, el Banc de Dades de Referència del Porcí Espanyol, el BDPORC, ha analitzat un total de més de 814.000 truges, reproductores d'explotacions porcines que estan repartides per tot el territori espanyol. Organitzats per l'IRTA de la Generalitat, aquests premis suposen un reconeixement a la feina feta durant l'any per les explotacions porcines, on Catalunya és capdavantera. Però a la vegada són un repte per anar innovant i investigant, per aconseguir uns millors rendiments amb unes condicions mediambientals i de sostenibilitat exemplars. Des del Camp a Taula sempre ens fem ressò d'aquests premis. Pensem que són un exemple a seguir. A més, des dels seus inicis fins ara, han millorat tant els paràmetres de les explotacions participants, que cada vegada són més grans, com els resultats obtinguts.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem avui del sector de vaquí de carn català. I ho farem amb Josep Ramon Argilés, gerent de Soprovac Catalunya, l'Associació Catalana de Criadors de Vaquí de Carn, entitat que abasta un total del 90% de la producció que realitza a casa nostra d'aquest important sector ramader. Bon dia, senyor Argilés, i gràcies per haver-se desplaçat fins aquí.
Bon dia a vosaltres i gràcies per haver-nos convidat.
Ja volia entrar allò en matèria. En els darrers mesos s'han pogut ja reunir amb la consellera Meritxell Serret i diversos membres del seu equip per transmetre-li les inquietuds i demandes del sector. Quina valoració fan d'aquestes trobades i si han obtingut resultats?
Bé, hem tingut ja diverses reunions, com dieu, amb la consellera i el seu equip, i han sigut profitoses. Hem pogut plantejar totes les problemàtiques que tenim en el sector i possibles solucions. Ens han ajudat bastant i no tenim res a dir. No hem acabat d'entendre tots els resultats que haguéssim volgut perquè encara no s'ha portat a terme tota la feina.
El que passa que, clar, amb altres sectors hem parlat, el darrer últim any hi ha hagut tres canvis de consellers, tres canvis d'equips, i tot això suposo que dificulta el dia a dia de sectors com el seu, no? Que són sectors més allò d'anar fent dia a dia, no?
T'has d'anar adaptant a les situacions i t'has d'anar adaptant als equips que van formant part.
Un dels temes plantejats és la reforma de la PAC i la seva situació a Catalunya. Com està i com ha anat la campanya enguany per sol·licitar ajuts comunitaris des del punt de vista del sector del vaquí?
Bé, aquest any ha sigut un dels primers anys, ha sigut el primer any que s'han fet els nous drets amb la reforma de la PAC. Hi ha hagut molta complexitat amb el tema de l'adjudicació dels drets i amb pagaments que ha tardat en fer-se degut amb això, per tema de l'adjudicació dels drets. Però, en general, ha sigut una campanya que, gràcies a la conselleria, doncs s'ha fet de manera fàcil i esperem doncs que no hi hagin moltes incidències d'aquí cap endavant.
Perquè dels canvis que hi ha hagut amb el tema de la PAC és tot el tema també de pastures, no?
Sí. A veure, anteriorment doncs no hi havia cap problema per poder posar les pastures pel tema de la DUN i ara darrerament doncs les pastures millor no posar-les. Per què? Pues perquè no tinguéssim problemes en quant a possibles inspeccions amb la terra que es declarava.
Parlem de la PAC, però també quan parlem d'això de la campanya de DUN, surten temes com el contracte global d'explotació, tot això. Jo moltes vegades em plantejo dir com ho fan els ramaders, no? O els pagesos a l'hora de declarar, perquè a part també són ciutadans com nosaltres i també fan la renda. Uh-huh. I jo amb la renda ja vaig sobre...
Tots anem, tots.
Però vull dir que jo amb la renda vaig sobresaturat. Uh-huh. Quan sento això, no? Que han de declarar-ho tot, que han de vigilar, però a més sé que han tingut algun problema d'algú que, per error o d'això, només que s'equivoquin de posar una cosa, uh-huh. Això ja no és per l'any següent, sinó és fins al 2020.
Sí, hi ha hagut casos que han tingut incidències, perquè, com bé diu, si no marques una casella, doncs no tens dret a cobrar. I aquest any és especialment important, perquè si no marcaves la casella no et donaven l'adjudicació dels drets els propers 5 anys. En la qual cosa, durant 5 anys, el ramader no cobraria l'ajut que estava previst.
Mm-hmm. Per això dic que és una cosa una mica complexa. Llavors, vostès, bueno, des de la seva associació, assessoren mm-hmm. els ramaders, mm-hmm. però també hi ha altra gent... Bueno, suposo que per poder fer això s'ha d'estar molt ben assessorat, a més. S'han de fer cursos de...
Vull dir que és important la formació, és important que vagin a entitats que són especialistes en aquests temes, perquè s'ajuguen doncs, molts diners i molt al futur del sector.
Mm-hmm. Perquè, clar, la Unió Europea reparteix uns diners amb ajuts. Però, clar, després, tot això d'està ben apuntat, ben... A més, molts ramaders no sols tenen, bueno, el ramat o els animals, també tenen terres. Uh-huh. Llavors, suposo que tot això...
No, a més, el que és important és que si no es fan bé les coses, doncs poden tindre sancions econòmiques. La sort que hem tingut és que, per exemple, a Catalunya, aquest any passat, no va tindre cap tipus de sanció per part de la Unió Europea. En canvi, altres comunitats... o Castilla-La Mancha, Castelló, sí que han tingut sancions econòmiques i bastant elevades. Mm-hmm. Però el bo és poder fer les coses ben fetes i que els ramaders sàpiguen que han de fer les coses ben fetes, que les fan, per suposat.
Mm-hmm. Un altre punt que es va tocar amb aquestes trobades amb la consellera i amb el seu equip també, és que vostès reclamen a l'administració catalana una actualització de les estadístiques ramaderes. Per què és important aquesta actualització?
T'explico el per què. Perquè necessitem saber quants animals hi ha a Catalunya pel tema del mercat, partint de les perspectives del mercat i el tema dels preus. Perquè és oferta i demanda. Si en tenim molta producció, doncs els preus baixen. Si en tenim la suficient producció i justa, doncs es mantenen. I si no tenim suficient producció, els preus pugen. I aleshores és important saber quants animals hi ha per aquest motiu. I de moment no podem tenir aquesta informació al 100% degut a un problema informàtic que tenen, que esperem, i a més esperem que molt aviat sigui resolt per part del Departament d'Agricultura.
De tota manera, normalment les dades, quan jo les he tingut que buscar a nivell de premsa, sempre van una mica...
Desfasades.
Sí, desfasades.
Desfasades, sí.
Almenys, i segons, també per sectors, pot ser un any, dos anys, inclús fins i tot més...
Per això estan intentant buscar un sistema per poder-les donar in situ, realment, el número d'animals, un control d'estoc. Saber quants animals hi ha a Catalunya, quants animals es produeixen, any per any, que actualment no es pot disposar d'aquesta informació.
Mm-hmm. Perquè, a més, també amb suposo que les reposicions que hi ha, vull dir que dins un any natural també va canviant aquestes xifres, vull dir, també depèn... Sí.
Depèn de les entrades de l'animal, depèn dels sacrificis dels animals, o sigui, és molt mobilitzat, es belluga bastant, uns anys hi ha més, uns altres mesos, hi ha menys, és una miqueta variable.
Perquè això també va en funció de com està el mercat, vull dir, es parla de que el mercat nacional, en quant al consum de carn, està bastant aturat, la car de Baquí.
Més avall, més aviat cap a la baixa, més que aturat.
Que s'ha trobat una via d'escapament cap a les exportacions, però que llavors, per tenir aquests censos, aquesta cabana, suposo que tot això fa variar, no?
Home, és important saber per això, per saber doncs, quan bestiar tens, quan bestiar pots disposar i quantes tonelades de camp pots produir. I en base a això, doncs, obres mercats, pots vendre mercats a fora, pots vendre els productes aquí a Catalunya o a la resta d'Espanya, i és important saber-ho.
Abans d'ahir acabava el tema o el període de vacunació preventiva per la llengua blava a França. Com ha estat aquest tema? Com ha acabat? I, bueno, sé que es pot seguir anant vacunant, em sembla.
Miri, actualment a Catalunya s'han vacunat 500.000 caps de bestiar, tant de boví com de oví, i aquesta malaltia no afecta a la salut de les persones. Aquesta malaltia és una malaltia que s'ha originat en diversos països d'Europa, en les quals doncs, està bastant controlada, i França, doncs, darrerament, des de portem ja uns quants mesos, ha sortit aquesta malaltia. El govern català i el govern espanyol, en aquest cas, van decidir fer una franja de protecció perquè la malaltia no saltés de França cap a Catalunya, perquè seria un perjudici pel sector ramader, i es va decidir vacunar. El tema de la vacunació, si fem una mica de balanç, doncs creiem que és molt positiu pel nostre sector, perquè, ja dic, fem aquesta franja de seguretat perquè no saltés la malaltia. Si saltés la malaltia doncs, a Catalunya, el problema que tindríem és principalment un problema sanitari en quant a exportacions, perquè ja no serien indemnes d'aquesta malaltia, sinó que tindríem la malaltia doncs, a casa nostra.
Al principi, sí que va haver-hi discrepàncies entre, bueno, dins la taula que es va crear. Hi havia gent que estava a favor de la vacunació, en contra, hi havia de l'oví a favor, altres del vaquí en contra. Al final, tot això, tothom ha entès que era positiu el vacunar, perquè al final, clar, quan ja es vacuna un animal, ja gairebé s'ha de vacunar tots, no?
A veure, al principi, tal com dieu, doncs, els que estàvem a favor absolutament pels que ens interessava pel sector érem nosaltres, que el sector del boví d'engreix. A continuació ens van seguir els de les vaques de carn i els que eren una mica més reacis són els de les ovelles. Perquè l'any 2008, degut a una petita problemàtica que hi va haver en quant a l'aplicació de la vacuna, doncs van tindre bastantes baixes. I per por doncs van decidir doncs, no vacunar. Però a d'hores ara es pot dir que s'han posat les piles, veuen que és una cosa positiva i estan vacunant.
Un dels temes que ha tret ara parlant, quan parlàvem de llengua blava, és el fet de que hi ha moltes malalties, bueno, la majoria de malalties animals, que no afecten després els éssers humans, però a vegades per desconeixement, per informacions que surten o interessades o d'això, per exemple, quan va passar tot el tema de les vaques boges, amb imatges que van sortir, que la gent es pensava que realment estaven boges i que si menjaven aquella carn... Vull dir que a vegades, aquí també faig una mica que els mitjans de comunicació a vegades ajudem a distorsionar una mica la realitat, no?
Sí.
I hauríem potser d'informar, no sé de quina manera, però donar unes informacions que fossin més reals per tampoc crear alarmisme amb la gent.
Correcte, o sigui, el tema, com dieu, doncs a vegades surten malalties que semblen que siguin molt perjudicials per les persones i no és així. O sigui, poden estar completament tranquils que tots els controls que es fan són exhaustius i en cap cas passa cap problema amb la salut de les humanes de les persones amb el bestiar.
Ara fa poc va passar tot el tema aquell que va sortir arran de l'OMS, em sembla que va ser, sobre el...
Bueno, el era una mica,
sí, pel tema de les hamburgueses, del bacon... I també va sobtar, no sobtar, o sigui, positivament, una unitat d'acció del sector que van crear uns interlocutors perquè tothom n'és a una, que això també és important a vegades, donés un missatge. I jo no sé si també, pel que sentia de la gent quan anaves al metro, quan anaves... La gent s'ho ha pres d'una altra manera, com dir, mira, això ho han fet per uns interessos comercials, no sé què, i almenys amb aquesta crisi, entre cometes, va ser ràpida la solució i es va... Sembla que es va...
Sí, però sembla que al moment la cosa ha estat una mica aturada, es va fer molt alarmisme i no era per tenir tant alarmisme, perquè no és així. O sigui, la carn és bona, es pot consumir amb moderació i marquen les pautes de l'alimentació mediterrània. O sigui, no hi ha cap mena de problema per consumir carn, no produeix cap malaltia.
A més, quan va sortir aquesta notícia, vam coincidir que jo també hi era, eren les jornades del boví de cara al Carràs, i curiosament, bueno, vam menjar aquell dia molta vedella i era molta gent, perquè eren més de 400 ramaders, persones assistents, gent de l'administració. Vull dir que si...
I aquí estem.
Si hagués estat dolent, a més, feia goig veure aquella vedella, l'estil argentí i tot el que es va menjar, perquè al final és una gran festa del sector del vacum, no?
Correcte, sí, sí. Cada any ho anem fent per promocionar, doncs, la carn de boví.
Parla de promocionar la carn de boví. Creu que s'està fent prou? Perquè ja hem parlat l'any passat, em sembla que l'entrevista la vam fer, si no, aquest dia mateix, més o menys, per aquestes dates. I en un any s'ha vist un canvi, un increment del consum, un canvi de tendència, o veu que això és molt lent?
És molt lent. No hem vist aquest canvi de consum, i al contrari, estem veient, doncs, que cada vegada està baixant una mica el consum de la carn. Sabem que la carn del boví és una mica més cara que altres espècies, però també hem de dir una cosa: la qualitat d'aquesta carn està per sobre de la mitja de totes les altres. I altres zones del món estan valorant molt el tipus de carn que estem produint aquí.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Perfecte, gràcies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Josep Ramon Argilés, gerent de Soprovac Catalunya. I ara, bueno, és més que un tema, són gairebé dos temes que van gairebé junts, que preocupen molt el sector del vaquí de carn. Per un costat, la liberalització dels intercanvis comercials de la Unió Europea amb Mercosur, i l'altre, el famós tractat transatlàntic de lliure comerç i inversió, el TTIP, que s'està parlant a tots els nivells, amb els Estats Units, al qual vostès són totalment contraris. Bueno, amb els dos, em sembla que són contraris.
Sí, a veure, nosaltres som contraris amb els dos tractats, perquè seria una invasió de carn d'aquells països cap a Europa amb condicions de manera una mica il·legals, per dir-ho d'alguna manera. Resulta que altres països, com aquests que anomeneu Argentina, Estats Units, produeixen la carn d'una manera molt diferent a la que produïm nosaltres. Estan autoritzats algunes substàncies, com són hormones i antibiòtics, que a nivell europeu no estan permesos, i els controls són una miqueta més aleatoris. No són tan estrictes com a Europa pel consumidor, i podria ser una competència deslleial vers a nosaltres.
Perquè, a més, en aquests països, per exemple, l'altre dia comentàvem, ens explicaven, en una fira a l'Argentina, la quantitat d'animals, o sigui, allà ho fan tot en grans quantitats. I el moviment, per tant, dels animals és a grans. Llavors, suposo que els controls sanitaris són més complexes, a part de que cadascú té...
Bueno, són més complexes, jo no sé fins a quin punt. Jo trobo que són més complexes els controls sanitaris que es fan aquí a Europa que no els controls.
Perquè hi ha més controls.
Sí, hi ha més controls que es fan aquí que no els que en fan allà. Aquí hi ha una gran seguretat alimentària, hi ha uns controls exhaustius des del moment que l'animal neix fins que l'animal arriba a la taula, que a altres països, doncs, ja dic, estan autoritzades altres sistemes de producció que aquí són completament il·legals. Imagineu-nos, si són il·legals, que qualsevol persona que se li ocorrés fer això aquí a Europa està penat en presó. En qual cosa, doncs, clar, aquí això no es fa.
Per exemple, també ens explicaven del Canadà una explotació que havia estat premiada i que, seguint els paràmetres de la Unió Europea, no haurien tingut ni el cinquè premi. O sigui, no haurien... Que, curiosament, no? Vull dir que és molt curiós,
és molt,
no?
És molt curiós.
Els paràmetres que se segueixen.
És molt curiós.
Perquè no complia ni el tema mediambiental, de sostenibilitat, de sanitat... O sigui, bueno, a la mesura que anaven desglosant, no complia del d'aquí a Europa, del que ens marca la Unió Europea.
El que passa és que, com te deia, o sigui, el tema és que si volem seguretat alimentària, s'ha de consumir carn produïda a Europa, perquè la carn que ve d'altres països, doncs no diem que no sigui bona, però ens arrisquem a que tinguem alguna petita sorpresa, perquè ja dic, hi ha productes que estan doncs, homologats allà per donar, que aquí a Europa no s'estan donant perquè no estan autoritzats.
Perquè tantes diferències hi ha a l'hora de produir aquí de carn als Estats Units i
és
a Europa?
És un problema de costos de producció. I aquí estem produint amb un cost de producció molt més elevat que als Estats Units per totes aquestes mesures que s'han pres, i en canvi als Estats Units doncs, la carn és molt més barata, però també s'ha de valorar la seguretat alimentària que dona aquesta carn.
I ells estan acostumats a menjar altres peces? Perquè, no sé, quan veus els americans allà tan grossos i això, i veus com mengen, sobretot la carn de vaquí, els aquells, no sé, entrecots, o el que, bueno, les hamburgueses sobretot i d'això, clar, veus que hi ha diferències, o almenys a distància i amb la ignorància, et sembla que hi ha moltes diferències.
Bueno, però aquí també es poden consumir altres peces que molta gent, els consumidors, jo crec que hi ha una mica de desconeixença d'aquestes peces, que es poden fer servir també doncs, en substitució de peces més nobles de la vedella i que també estan boníssimes.
I que tampoc són tan cares com sembla.
Són més assequibles.
Què li sembla la proposta de la presidència holandesa de la Unió Europea que aposta per una PAAC, o sigui, Política Agrària i Agroalimentària, per al 2020, en lloc de la PAC actual? Vostè creu que al final... És que moltes vegades quan parlem ja, i sobretot amb el tema de traçabilitat, sector primari, o sigui, en aquest cas, agricultura i ramaderia, ja ha de seguir el que és la cadena alimentària, no? Perquè vostès ja en parlen, de la cadena alimentària. I estan en el codi... Vull dir, que a vegades sobte quan veus que des de la Unió Europea... Per això a vegades parlem que els governants de la Unió Europea a vegades estan allunyats de la realitat perquè estan parlant d'aquesta proposta quan veus que aquí hi ha el codi de bones pràctiques de la cadena alimentària, tot això, o estem més avançats o,
no,
hi ha alguna cosa que no m'encaixa?
Aquí estem, jo crec que estem més avançats que a nivell europeu, i la valoració que fem sobre aquesta nova reforma de la PAC que volen fer el 2020 és que, sobretot, el que sí que demanem és que no perjudiquin el sector de ramader. Aquesta PAC que s'ha aprovat ara, doncs el sector ramader estava fora de les ajudes de la PAC. I gràcies a la feina que vam fer per ensenyar-los com s'arribava a produir aquí, en alguns països d'Europa, doncs vam poder entrar en aquestes ajudes. Sense aquestes ajudes, els ramaders, en el cas de Catalunya, doncs no podríem haver tingut la subsistència com estem tenint. En canvi, altres països estan produint, gràcies a les grans extensions de terra que tenen, una ramaderia més extensiva. A Catalunya i a Espanya, doncs, és una agricultura i una ramaderia més intensiva. Amb la qual cosa, doncs, esperem que la Unió Europea ho tingui bé a tenir en compte per no quedar fora d'aquestes ajudes. I una cosa que també és important, falta saber com queda aquesta PAC després del Brexit, perquè Anglaterra és un gran, un gran país que ha portat diners a la PAC, però també n'ha cobrat moltíssims, i amb la qual cosa, doncs, a veure com quedarà després de tota la sortida de la Gran Bretanya.
Perquè, ara que treu el Brexit, amb el tema del vaquí de carn, perquè de seguida, quan és un sector com el de l'oví, que de seguida te'n vas cap a les illes. No sé per què, però penses... Vostès creuen que tindrà repercussions pel sector del vaquí d'aquí, de Catalunya?
A veure, repercussions no creiem que en tinguem.
Directes o indirectes?
Directes no en tindrem. El que sí que es porten algun cupo d'animals de Gran Bretanya aquí per engreixar i no podrem comptar amb aquest cupo d'animals. Però tampoc és una gran majoria dels animals que es porten cap aquí. Perquè nosaltres som deficitaris també d'animals degut a que no tenim suficients vedells nascuts a Catalunya o a Espanya doncs per poder anar evolucionant amb el sector.
Perquè què, venen de la zona d'Irlanda? O...
Venen d'Irlanda, venen de Polònia, venen de França, venen d'altres països de la Comunitat Europea, la majoria, i ja dic, o sigui, Gran Bretanya és una petita part d'aquests bestiar, però no és la majoria.
Quina valoració fa de la participació de Soprovac al MEA Bocines Fòrum, on va prendre part per intentar obrir nous mercats de carn de boví a països com la Xina, Iran i Aràbia Saudita? Tot i que, clar, em sembla que depèn d'uns protocols del Ministeri. O sigui que era una mica allò veure, més que actuar, era veure, no?, com es podia...
Bé, a veure, aquest Midbism Forum va ser la primera vegada que s'ha fet. És per tema de contactes comercials amb països per veure si es podia exportar tant carn congelada o carn fresca o animals vius cap a països tercers, i jo crec que va ser una cosa positiva. Per essència raó, perquè sempre tens el mercat obert i pots tindre doncs, països en els quals vendre. Una altra cosa és, com dieu, amb el tema dels protocols. Els protocols, doncs, en aquests països que hem anomenat, no estan oberts, s'ha de fer la negociació entre els dos estats membres i s'està treballant per a veure si es pot mantenir aquest protocol obert i poder doncs, exportar en aquests països.
Sí que tant vostè com el president de l'associació, el senyor Ricard Gòdia, van estar present en diverses d'aquestes taules.
Correcte.
Quina valoració treu, almenys, de si hi havia interès per part de... Perquè, a més... Jo des de fora, era curiós perquè, clar, trobaves en països, com Aràbia Saudita, que, per exemple, era... O sigui, països on era positiu, perquè, clar, dins aquest fòrum hi havia també el porcí, hi havia...
Totes les espècies ramaderes.
Clar, llavors són països on pues, tant l'oví com el boví tenien més possibilitat entrada. De més entrada. Mm-hmm. Que hi havia altres països on el porcí pues, té més entrada, no? Vull dir que... Que era curiós veure això, no?
És molt curiós perquè doncs, aquests països principalment consumeixen carn de boví i carn d'oví i bueno, va ser un intercanvi molt, molt, molt agradable, un intercanvi comercial també molt positiu i vam començar doncs, a plantar la llavor per veure si d'aquí poc temps doncs, tenim aquesta collita ja feta.
Vostès han dit en reiterades ocasions, i ho han dit aquí a l'entrevista, parlàvem de l'estancament que hi ha en el mercat nacional del consum de la carn i, per tant, l'aposta per l'exportació és important. Hi ha algun mercat a punt d'obrir-se o en el que s'estigui treballant actualment?
Bé, tal com hem comentat, ara, després d'aquesta trobada que vam fer el Fòrum MIT, hem començat doncs, a tindre contactes amb empreses iranis, amb empreses d'Aràbia Saudí, per intentar doncs, vendre la nostra carn produïda aquí, que està molt valorada per tots els països àrabs, cap a aquests països. I esperem que en poc temps, tal com va passar doncs, amb el Líban i amb Líbia, doncs, que tinguem aquests mercats oberts per poder doncs, exportar en aquests països.
Mm. Moltes d'aquestes exportacions es fan des del port de Tarragona. Mm. A més, perquè els nostres oients entenguin la importància de la tasca que està fent a Soprovac, és que el mateix port de Tarragona els va premiar l'any passat per la tasca que estan fent sí, amb sí. aquestes exportacions. Sí. Per tant, fora a part de números i tot... S'està veient una tasca important, a part, en els últims anys ha hagut un creixement importantíssim d'aquestes exportacions des del port de Tarragona.
Miri, en l'any 2000, unes dades, en l'any 2015 es van fer 87 vaixells des del port de Tarragona i en el 2014 se'n van fer 22. O sigui, això és 4 vegades més el número de vaixells que van sortir del port de Tarragona. I en quant a caps de bestiar, es van exportar aproximadament uns 50.000 animals l'any 2015 i en el 2014 sobre uns 10.000, o sigui, gairebé unes 5 vegades més el 2015. És molt important per nosaltres aquesta exportació, doncs perquè, com us deia, o sigui, és una sortida que té la producció per poder vendre doncs, aquest excedent de carn i aquesta carn doncs, a països tercers.
El port de Tarragona, diguem, que va venir una mica substituir, perquè a Espanya solament hi havia el de Cartagena, em sembla, que, sí. per aquest tipus de... I ara hi ha aquests dos, no?
Ara mateix doncs, només hi ha dos ports, que és Cartagena i Tarragona, i cada vegada doncs, va agafant més força el port de Tarragona comparat amb el de Cartagena. A què és degut? Doncs és degut amb el tema de proximitat a les exportacions, és degut amb tema de costos d'exportació, i esperem doncs, que en poc temps sigui el port capdavanter de tota Espanya per exportar doncs, animals vius.
Perquè per animal viu... El medi menys estressant per l'animal és potser el vaixell?
És el vaixell perquè...
Perquè per avió també es poden portar, o
veure,
és molt complicat?
Aquí a Europa no es porten animals amb avió, i a nivell de països tercers tampoc es porten animals amb avió, sempre es porten amb vaixell. Els animals que moltes vegades compren aquests països, a Brasil i a països de Sud-amèrica, venen tots amb barcos, amb vaixells. Els vaixells són com si fossin, perquè mantinguin el públic, són com hotels flotants. Estan com si estiguessin en granges, com si estiguessin doncs, en les millors condicions per poder doncs, exportar aquests animals en aquests països i portar-los en allà.
Perquè aquelles imatges, jo que soc molt peliculero i veig les pel·lícules de l'Oest i tot això, aquelles que es veuen als Estats Units, que van al bestiar en el tren que el porten d'això, aquí també amb tren...
No.
Això són pel·lícules, no?
Tot això és la ficció i les pel·lícules. No es fan aquí a Europa. Ni es porten en tren, ni es fa allò a cavall com a Argentina, que van agrupant els bestiar amb els cavalls, amb els gauxos. Doncs tot això aquí no es fa. Aquí
es fan molt mal les pel·lícules.
Es fan molt mal les pel·lícules i, a més, aquí tenim una gran mesura i una mancura pel tema del benestar animal. Aquí el que ens importa molt són els animals i volem que estiguin en les millors condicions perquè és el nostre també interès.
Ja per acabar, voldria que ens fes una petita a curt termini com veu l'evolució del sector del vaquí de carn de casa nostra.
Bé,
quan dic a curt termini, dic d'aquí a final d'any.
Bé, nosaltres esperem doncs, que d'aquí a final d'any doncs, puguem exportar encara molt més i esperem que hi hagi una repuntada doncs, del consum de la carn a Catalunya. Per què dic això? Perquè el consumidor ha de saber que la carn que es produeix, com deia abans, aquí a Catalunya, té una gran seguretat alimentària i no ha de patir absolutament res per consumir carn, sempre i quan en moderació. Perquè ja ho diuen, que tots els excessos doncs, poden provocar alguna cosa, però si ho fas en moderació, doncs no hi ha cap problema.
I en les grans col·lectivitats, tema escoles, centres hospitalaris, es consumeix carn de... Vull dir, a vegades és molt més fàcil la carn de porcí, carn d'altres espècies, no?
Es consumeix carn de vedella a les escoles. Jo, per exemple, amb el meu fill, i a l'escola que va, doncs consumeixen dues vegades a la setmana carn de vedella i no hi ha cap mena de problemes. Ja dic, sempre i quan es segueixi la dieta mediterrània, amb la piràmide d'alimentació, doncs no hi ha d'haver cap risc per la salut de les persones.
Doncs, una vegada més, moltes gràcies per haver-nos parlat del sector del vaquí de carn de casa nostra. També hem fet ja una mica de radiografia de com està. Hem parlat també de la Unió Europea, de tot el tema del Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió, el Tractat amb Mercosur, o sigui que hem pogut fer una repassada general que un cop a l'any també em sembla que va bé.
Jo us agraïm sincerament doncs, que sempre que ens convideu doncs, aquí es tenim a la vostra disposició.
Doncs fins una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Hi ha anys que val la pena recordar des del seu ritme i els seus fets. Cada dissabte a les 2 de la tarda, August López presenta Música i Paraules. Prenem el pols musical i informatiu dels millors anys de la nostra vida. Els dissabtes a les 2 de la tarda, Música i Paraules a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Del camp a taula. L'actualitat.
Merca Barna torna a apostar per potenciar la innovació entre les 700 empreses agroalimentàries del seu recinte amb la celebració de la segona edició dels Premis Merca Barna Innova. Les companyies interessades a participar en l'edició d'aquest any, d'aquests guardons, podran presentar els seus projectes fins al 31 d'agost. Els Mercabarna Innova consten de dues categories. La primera, amb un primer premi de 6.000 euros i un segon de 4.000 euros, reconeixerà les innovacions lligades a la creació de nous productes, formats, packaging o seguretat alimentària. En aquesta categoria s'acceptaran també projectes relacionats amb nous models de negoci, mobilitat, sostenibilitat i innovacions en serveis als clients. A més, aquest any els guardons incorporen com a novetat una segona categoria centrada en el desenvolupament de productes ecològics, el guanyador de la qual rebrà un premi de 6.000 euros. En la primera edició de Mercabarna Innova va guanyar l'empresa Fruit Friends per la primera fruita amb barreta 100% natural del mercat. El segon premi el va obtenir la firma Lamont per la seva aplicació de bolets, adreçada a restauradors, que permet en temps real conèixer la seva oferta de bolets i trufes a cada moment. D'altra banda, en una reunió mantinguda al Departament de Treball, els sindicats Comissions Obreres i UGT de Catalunya, la patronal del sector carni i la Generalitat s'han compromès a crear una taula per estudiar mesures per acabar amb el problema de competència deslleial que les pràctiques fraudulentes de falses cooperatives i falsos autònoms suposen respecte de les empreses que treballen ajustades a la llei. D'aquesta manera, s'acceptava el primer punt del document presentat pels esmentats sindicats en el que es demanava crear un acord marc a Catalunya per donar solució a l'acord situació que pateix el sector carni i també d'escorxadors d'aus i conills amb l'entrada de falses cooperatives. Els representants del sector carni de Comissions Obreres, juntament amb els responsables d'acció sindical del sindicat, han anunciat que vetllaran perquè la taula acordada es constitueixi de manera immediata.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 28 de juny a 167 euros per tona, baixa 3 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 252 euros per tona, disminueix 8 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, augmenta 6-7 cèntims.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el brollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,06 euros al quilo i el groc viu a 1,31 euros al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,78 euros al quilo i el groc canal a 1,95 euros al quilo, repetint els dos preus respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,12 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,64 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,61 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,42 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 6,90 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,30 euros al quilo per canal. Totes les cotitzacions es mantenen. El cabrit s'ha fixat a 12,60 euros, per tant puja 30 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,52 euros.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquest apartat que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Miquel Valero, del Mercat Central del Peix. Hola, Miquel, i benvingut de nou al nostre espai.
Hola, bon dia, Isidre.
Ja entrem en matèria. I quins són els peixos que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Doncs mira, amb aquesta setmana continuem tenint en el mercat força tonyina, de Canàries, Andalusia, Múrcia i de la Comunitat Europea. Majoritàriament ve d'aigües italianes. També, doncs, el peix es passa de la zona catalano-llevantina i han arribat bones captures també del sud, concretament de Cadis, rap i bruixes de Galícia i del Cantàbric, com també d'Escòcia i d'Irlanda. I, finalment, dintre de l'apartat del peix, tornem a destacar, com va succeir aquestes setmanes anteriors, doncs la bona oferta de palangre del Cantàbric, de Galícia, com també el lluç d'arrossegament de França, Galícia i Irlanda.
I pel que respecta al marisc fresc, com ho tenim aquesta setmana?
Pues el tenim bé. Mira, aquesta setmana, de moment, encara que ha hagut força, no et diré els musclos, que sé que vas menjar la setmana anterior.
Sí.
Però, mira, podem ressaltar...
No, aquesta última no, perquè estava fora.
Ah, estava fora?
Que vaig aprofitar tot el pont aquell i vaig estar fora, i, per tant, de musclos, res.
No has menjat musclos. Doncs pues mira, ara et diré un parell de productes que aquesta setmana segurament, probablement, pot ser que un d'ells mengis. Mira, podem ressaltar l'abundant oferta que ha hagut d'escamarlà, presentant una gran varietat d'orígens, com d'Andalusia, Escòcia, França i del nostre litoral català. I mira, una qüestió que molta gent, igual que la fan, a l'escamarlà està molt bo, si és una mida mitjana, els obres per la meitat, i només que els posis doncs, al forn amb el grill, amb un xurret d'olià i julivert, estan espectaculars. Això és una qüestió que qualsevol el pot fer doncs, a casa seva. No ho porta gens de feina i tampoc en brutes gaire. Bueno, doncs també entrant en matèria, et diré que la nostra última recomanació d'avui la podem centrar amb les cuixes de cultiu de Galícia i Portugal, que això, si fa temps que no has menjat, doncs estan molt bones, eh?
De tota manera, jo et diria que tinc més números pel primer que has dit, per l'escamarlà.
Sí.
Et puc assegurar. No sé si, com dius tu, obert per la meitat, la mida jo suposo que serà més o menys la mida que tu deies.
Sí, hi ha bastant d'aquesta mida.
Jo t'ho dic perquè més o menys és això, però et puc assegurar que hi ha bastants números que l'encertis.
Però bueno, si et dic, aquestes escamarles que els fas com t'he dit i ja bon terrer, un grapadet de cruïsses, que tampoc no costa res, és posar-los amb una graella, amb un narendai, una mica de julivert, i una miqueta raig d'oli, i s'obre anant no res. I sí, tens un plat, doncs, esquecit.
Sí, però com a convidat no pots... Ja que vaig com a convidat, a sobre no puc anar. No portaré clar, jo les cluixes.
Ja. Si no estàs convidat, no.
Doncs gràcies, Miquel, i tornem a contactar d'aquí 7 dies per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Doncs vinga, és un plaer parlar amb vosaltres i fins la propera setmana. Suposo que aquesta setmana... A l'igual ja estarà el Jordi, tu. Que mira, no, que és que amb això de les revelles i que va superliat, doncs la propera setmana, sense dubtes, que gairebé jo començaré també a agafar el temps de vacances i serà ell per aquí.
D'acord, doncs pues moltes gràcies.
Doncs vinga, adéu.
Tot seguit parlem amb Daniel Vendrell del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Daniel.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Doncs pues mira, s'està venent moltíssima cirera, que prové de Lleida, Barcelona, Tarragona, Comunitat d'Aragó i Càceres, gran varietat de melons, que provenen d'Almeria, Castella-La Manxa i Múrcia. També s'està comercialitzant molta figa, que procedeixen d'Alacant i València. Continuem tenint maduixot del Maresme i de Huelva, després d'Alacant i Barcelona. També molta comercialització del préssec de Múrcia, Lleida i Barcelona, albercocs d'Alacant, Múrcia i Lleida, síndria d'Almeria i molta pera castell i pera conferència, que ve d'aquí de Lleida.
I de les hortalisses?
Pues, com totes les setmanes, una bona quantitat de productes que es continuen venent molt fàcilment, com són les faves, estendres, espinacs, bledes, totes aquestes que venen del Baix Llobregat, pebrots del Padró, patata de Barcelona i Segòvia, carbassó, cogombres, cols i coliflor també del Baix Llobregat, cebes del Maresme, algebergínies i pebrots d'Almeria i molts tomàquets del Maresme.
Aquesta setmana ens volies parlar d'un producte bueno, que ara està a la seva època, que és el préssec, no?
Correcte.
Doncs endavant.
Sí, mira, el préssec, com tots sabem, és el fruit del presseguer, del llatí Prunus persica. Aquest nom m'he donat perquè el préssec és originari de Xina, de l'est d'Àsia, i arribava a Europa per la ruta de la seda, passant per Pèrsia. I d'aquí, amb el pas del temps, ha anat diferint el nom de Pèrsia fins a arribar al que ara coneixem per préssec, ja que allà a Pèrsia era molt consumit i es conreava en grans quantitats. És un fruit de pell vellutada, amb pinyol. El pinyol, concretament, del préssec s'anomena drupa. I igual que les cireres, els albercocs i les prunes, és un pinyol molt rugós. Aquesta espècie es divideix en varietats segons la carn del fruit, ja sigui fàcilment separada del pinyol o en els que es queda la carn molt adherida fermament al pinyol. Les varietats de carn blanca són generalment molt dolces, amb escàs gust àcid, i són les més populars als països asiàtics com la Xina i el Japó. Mentre que les de carn groga són les predilectes aquí a casa nostra, als països mediterranis i també a Nord-Amèrica, ja que posseixen un fons àcid que es paladeixa conjuntament amb la dolçor del fruit. La pell d'ambdues varietats té tonalitats vermelloses. També podem dir, Isidre, que és una fruita molt interessant des del punt de vista nutritiu i terapèutic. No només posseixen vitamines i minerals, sinó que també compta amb una gran quantitat d'antioxidants, el que el converteix en una fruita molt important per als que desitgem tenir, que són molts, una alimentació sana i saludable. També ajuden contra els problemes d'estrenyiment, afavorint un correcte trànsit intestinal, i també és bo prendre préssec per aquella gent que té anèmia, gota, o inclús problemes cardiovasculars. Així que des d'aquí, des de Mercabarna, podem dir a tots els nostres oients que vagin als mercats més propers a comprar grans quantitats de préssecs.
Doncs amb aquesta recomanació, jo crec que ja queda bé, ja ha quedat quadrat.
Sí.
Doncs amb aquesta recomanació d'aquesta setmana, tot i que consumeixin de tot, però apostin pel préssec, ja que els hem explicat més en profunditat.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Daniel, i tornem a posar-nos en contacte amb vosaltres la setmana vinent.
Correcte, fins la setmana vinent.
I fins aquí la nostra secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim cada setmana receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, quina ens portes avui?
Doncs mira, Isidre, un xai amb naps per llepar-se'n els dits. Què et sembla?
Doncs molt bé. Sobretot que de quan en quan parlem de la carn de xai, que no ho fem habitualment i s'ha perdut molt el seu consum. I quins ingredients necessitarem per elaborar aquest plat?
Agafeu llibreta i bolígraf i preneu nota. Per 4 persones caldrà una espatlla de xai d'un mig quilo de pes desusada, 500 grams de naps, 2 cullerades d'oli i d'oliva, 2 cullerades de pebre verd en gra, una copa de xerès sec, farina, sal i pebre.
I ara com elaborem aquest plat, que em sembla que tindrà una bona pinta.
Oh.
Em sembla.
No, ja t'ho puc ben assegurar, Isidre, que així serà. En primer lloc, el que hem de fer és pelar i netejar, i es tallen també els naps amb bastons. Es lliga l'espatlla desusada i se salpebra. En una cassola amb oli calent es daura l'espatlla. Després es retira i es reserva. A la mateixa cassola sofregeixen els bastons de nap i també es conserven. Tot seguit es posa la farina en el suc resultant i es torra lleugerament. S'hi afegeix el vi, es redueix a la meitat i es mulla amb un got d'aigua. S'incorpora el xai, es tapa i es cou a foc molt lent durant una mitja hora. S'hi afegeixen, doncs, els naps i el pebre verd i es cou uns 20 minuts més. Si cal, s'hi pot afegir aigua. Al final es corregeix de sal i pebre. I atenció, ja tenim llest per servir als nostres comensals al nostre plat de xai amb naps. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
S'acaba d'obrir recentment la convocatòria per participar en els Premis Ecoemprenedors Biocultura, que organitza l'Associació Biocultura i que compta amb la col·laboració especial de l'Associació d'Empreses de l'Economia Verda, la COBE. Fins al proper 30 de setembre, les pimes ecològiques interessades poden presentar les seves candidatures, segons consta, a les bases d'aquests guardons. Els Premis Ecoemprenedors Biocultura, que suposen l'evolució dels Premis Ecoemprenedors Biocultura Greenbits, celebrats l'any passat, tenen com a finalitat visibilitzar i impulsar les millores pràctiques empresarials en el sector ecològic, contribuint així al desenvolupament i expansió d'una economia més verda i baixa en carboni, justa i inclusiva. Els guardons s'han concebut per promocionar joves pimes espanyoles del sector ecològic que demostrin que han estat capaces de crear un elevat valor social i ambiental amb la seva activitat econòmica. Bé, per oferir un producte ecològic respectuós amb el medi ambient o bé per exhibir un model de negoci innovador que obre noves línies d'intervenció que estenen al ràdio d'acció de l'economia verda. I és que només poden presentar-se els mateixos pimes amb una antiguitat màxima de 3 anys, ja que es pretén ajudar específicament a les pimes joves que estan necessitades de visibilitat, promoció i nous clients. Així, per exemple, els projectes d'emprenedoria encara no constituïts legalment no són objecte d'aquesta convocatòria. El lliurament dels premis als guanyadors s'efectuarà durant les jornades Pimes Ecològiques, que es durà a terme el divendres 11 de novembre en el marc de la Fira Biocultura de Madrid i anirà acompanyada de presentacions per part dels guanyadors, feedback dels membres del jurat i assistència dels finalistes, entre d'altres.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Agenda.
Dilluns 4 de juliol se celebra a Tortosa la jornada Dies de Reg, la transformació regadiu al Xerta Sénia. Barcelona acull el dia 5 una jornada sobre innovació centrada en la recerca, en la valorització dels subproductes de la indústria alimentària. Del 5 al 8 de juliol s'efectua a Girona el primer simposi internacional sobre el foc bacterià de les plantes rosàcies. Ja dimecres 6 es fa a Vic una jornada sobre l'ús responsable dels antibiòtics a les explotacions ramaderes i dijous 7 es realitza a Monells, una sobre el potencial de mercat i qualitat de la carn de mascles sencers en porcí. I ja per acabar, divendres 8 de juliol es du a terme a Granadella una jornada sobre aspectes tècnics i de gestió del safrà i del seu valor històric, com també gastronòmic, i a Sabadell les 7ena jornades dels horts escolars ecològics.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 2 i demà diumenge 3 de juliol es realitza a Benifallet el Firebre, la Fira de Turisme, Navegació Fluvial, Gastronomia i Vins. També demà diumenge se celebra a Colera la Fira de la Mel Novella. I el 9 i 10 de juliol es fa a Móra d'Ebre la Fira Móra Morisca amb la presència d'una gran varietat de productes artesanals.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
I amb l'apartat de fires donem per finalitzat l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel.
Et sona? I aquesta? A Ràdio Estel triem amb cura la nostra música perquè tu en gaudeixis al màxim. En qualsevol moment, a qualsevol lloc, cada cançó, cada ritme, escollit especialment, perquè tu et distingeixes de la resta. A Ràdio Estel posem música al teu dia a dia. Ràdio Estel, la música només per tu.